minuts ja per sobre el punt de les 2 de la tarda. Comencem la tertúlia aquí a Ràdio Nacional d'Andorra amb la companyia de la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I de l'Albert Roig. Albert, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Encara no t'havíem vist el pèl, com aquell qui diu. Sí, encara...
La porto curta, ara.
Sí, però bé, que t'havíem tingut via telefònica, però bé, això és bona senyal que estiguis aquí amb nosaltres. Anem a parlar una mica... Vaja, avui hem tingut amb nosaltres el portaveu de sindicats, de representants sindicats, el Gabriel Ubach, en què ens ha parlat de les reaccions que han tingut després que s'hagi conegut que el grup demòcrata hagi presentat aquestes 40 esmenes a la reforma de la llei de la funció pública, que s'havien acordat prèviament entre sindicats i govern, un cop la llei ja era tràmit parlamentari. Sorpresa per totes les esmenes que s'han presentat per part dels sindicats, i vaja, que no estan contents, i d'aquí que es podria convocar una nova vaga. Entre aquestes esmenes, doncs el fet de limitar les excedències amb reserva de plaça per ocupar un càrrec públic a 2 mandats, el tema de passar a la qüestió dels triennis a convertir-los en quinquennis, vaja, doncs qüestions que ja s'havien parlat temps enrere, però que això ha generat disgust per part dels sindicats, ja que esperaven un diàleg, un consens, uns acords entre govern, entre sindicats i també amb el grup demòcrata.
Bueno, això se li diu lleialtat política, no? Quan tu negocies amb un grup, bueno, amb el govern, que és justament el que estan executant, no? Amb el poder executiu, que es pugui doncs portar a terme una llei i que després, una vegada es plantegi al grup parlamentari de l'executiu, doncs la qüestió, i la veritat és que sí que jo entenc que els sindicats estiguin decepcionats per aquesta actuació, però la veritat és que sorprèn, perquè tampoc les qüestions plantejades tampoc, és a dir, són, es veu clarament que són resultat de consensos, perquè tampoc no són molt obertes al respecte, no, de la funció pública, és a dir, no són millores absolutes de la situació de la funció pública. Es veuen que són fruit de consensos. Es podria obtenir molt més del que s'ha obtingut amb aquest projecte, però bueno, això jo entenc que estiguin decepcionats. Ja, perquè en aquest projecte parlàvem abans que hi havia petites millores, la possibilitat, per exemple, de que un funcionari o un agent d'administració que no superi el 20% més del salari mínim pot tenir 2 treballs, per exemple. Això és molt positiu, perquè, bueno, segons com es miri, és molt positiu pel treballador, però és veritat que tenir 2 treballs genera que els salaris de la funció pública tampoc no siguin molt, molt, molt elevats com per poder només dedicar-hi a una única activitat. I això també comporta una conseqüència a nivell de la reconciliació de la vida laboral i familiar. Però, bueno, conciliació, perdó. Tot plegat, doncs sí, entenc que el sindicalisme estigui una miqueta sorprès per aquesta actuació.
Jo que entenc és que estem en la mateixa dinàmica del moment en què es va presentar el projecte de llei, no? És a dir, amb un grup majoritari que dona suport al govern en un posicionament, i els interlocutors, que són els representants sindicals i els interlocutors dels treballadors de l'administració pública, en un altre posicionament, i que per tant no s'ha arribat al punt de mediació necessari com perquè una llei d'aquestes característiques de vital importància pel funcionament de l'administració pública doncs pugui aprovar-se amb un consens ampli i amb un estat d'ànim, diguem-ne, favorable tant per part dels treballadors com per part de qui gestiona l'administració pública, que en aquest cas és el govern, no? Sobre el que deia al començament la Patrícia, pel que fa als formalismes, diguem-ne, és bastant habitual que el grup de la majoria en un Parlament qualsevol, no només l'andorrà, sinó podem anar a mirar l'Assemblea, podem anar a mirar el Congreso, podem anar a mirar el Parlament de Catalunya, qualsevol altre, que el grup de la majoria, o diguem-ne que el govern utilitza el grup de la majoria, és a dir, el seu grup parlamentari, per aportar el que considera millores a un projecte de llei que ha presentat, i perquè en el decurs i en el tràmit parlamentari, a partir de negociacions, de converses o fins i tot de reflexions per part del propi govern, doncs puguin introduir-hi algun tipus del que ells puguin considerar millora. Ara sí que és cert que això no es passa per primera vegada aquí al país, que un projecte de llei ha estat presentat de pressa i corrents com aquest, sense negociació, com aquest, I aleshores es veu obligat el grup parlamentari a fer una substancial millora en el tràmit parlamentari. Òbviament amb el beneplàcit del govern, eh? No pas en contra, en contra del govern. Per tant, és, entra dins de la dinàmica parlamentària i la dinàmica de relació executiu-legislatiu o la part del legislatiu que controla l'executiu, bastant normal. Pel que fa al contingut de les propostes que fa Diam, disculpareu, però és que no les he estudiat, no les he vist, i a part de que ara les hagis, no em sento qualificat com per poder dir si quin parent
tinc. Dos detalls d'exemple, que n'he nombrat.
Jo l'únic que constato és això, que estem en el mateix punt que estàvem quan va haver-hi els dos dies de vaga per part de dels treballadors de l'administració pública. Estem exactament en el mateix punt.
Que podríem tenir una, d'aquí poc, també.
Sí, i a les portes d'unes eleccions, però bueno, ja sabem com és Toni Martí, que normalment sempre el que fa és el valent i diu, ell s'ha enfrontat davant d'una vaga general i no li farà res, que quatre dies de les eleccions ell es tornarà a enfrontar davant d'una vaga general.
No, són qüestions de, que s'haurà de... Que, lògicament que aquí hi ha aquest factor, de que d'aquí a uns mesos, no ben bé ja són 6 mesos, sinó que de vegada doncs, anem acostant-nos més a la data, però bé, tenim unes eleccions generals que lògicament hi ha molt en joc.
És que el tema de la funció pública encara no hi ha entesa, no hi ha acords, no hi ha sensibilitat per poder solucionar-ho, hi ha postures que estan completament oposades l'una de l'altra, hi ha el discurs de que els funcionaris públics són els privilegiats del país, i això doncs, és una marca que fa que difícilment es pugui avançar en un camí per millorar les seves condicions, perquè quan s'analitza realment la situació en la que es troben, es poden trobar molts defectes en la situació actual i s'ha de fer un plantejament per millorar també moltes situacions en què es troben els funcionaris que podrien ser molt més modulables que les que tenen actualment. Clar, continuem amb la mateixa problemàtica que la que teníem a l'inici d'aquest govern, que és la funció pública, l'entesa sobre la funció pública. Jo no sé si ha estat alimentada o no aquest discurs de que els funcionaris són uns privilegiats per part del poder executiu, evidentment, però sigui o no un discurs que hagi estat fonamentat voluntàriament, és una qüestió que s'ha de solucionar, perquè s'ha d'adaptar la llei a una millora de la condició del funcionariat, a una limitació també del nombre de places, d'una reestructuració de les places que hi ha ocupades per funcionaris dintre del país, i tot això doncs mana doncs una certa valentia per aplicar, i un consens també amb el sindicalisme, i un exercici que s'ha de fer i que encara no s'ha fet.
Creieu que el vot del funcionari acabarà passant factura? Perquè crec que va ser el portaveu de la CIPAC que dies enrere, estic parlant de ja fa setmanes enrere, ja ho va destacar, no?, que s'havia perdut el vot del funcionari.
Jo crec que no, perquè passaria factura, o diguem-ne que es notaria que passaria factura si el vot del funcionari en bloc, tot ell, en una sola consigna, votés una altra formació política, una determinada força política, una de sola, que no fos la que actualment hi ha en el govern. El vot del funcionariat és divers, com la població, com la societat andorrana, i per tant uns estiguin més o menys emprenyats amb l'actual govern, continuaran votant aquest color, i uns altres estiguin més o menys emprenyats i aniran a votar a les altres formacions polítiques. No tots aniran a votar en bloc o Partit Liberal o Partit Socialdemòcrata, és que no me'n vull deixar cap, els diré tots, o Socialdemocràcia i Progrés, o la formació que en surti encapçalada per Josep Pintat, o la d'Eusebi Nomen, si és que s'acaba presentant, és a dir, no, sinó que cadascú votarà qui cregui oportú. Per tant, això minimitza el vot de càstig que pugui fer el funcionariat cap a aquest govern. Que en perdrà de vots els funcionaris, home, és evident, ja en va perdre les últimes eleccions, que ara en pot perdre més, també és evident. Però que ja funcionarà emprenyat amb el seu govern i que els votarà, també és evident.
Que junts ho trobarem en el mateix dia de les eleccions, haurem de veure quins són els partits, no?, que sortiran per tal de concórrer doncs, a aquests comicis generals, com bé comentaves, ja has deixat en algun nom que sona que podria acabar doncs, formalitzant partit, però bé, això de ben segur que anirem comentant-ho. Canviem radicalment de qüestió pel que fa doncs, a les polítiques de que s'han establert també doncs, per tal de poder acollir aquí al país refugiats que arribaran el 25 d'octubre. Com veieu com ha anat tot el procés perquè finalment doncs, Andorra sigui un país d'acollida en aquest aspecte? Patrícia.
Bueno, la veritat és que en matèria de refugiats hi ha un... s'està fent un parche, un adhesiu a sobre del problema. S'està posant un adhesiu d'un color que sembli acceptable per tothom, però els drets dels refugiats necessiten que hi hagi, per part del govern, la voluntat d'afiliar-se, de ratificar el conveni de Ginebra sobre els refugiats. Primer de tot, aquest hauria, crec, des del meu punt de vista, crec que hauria d'haver estat la primera tasca que hauria d'haver fet el govern, és la ratificació d'aquest conveni, que és el que realment reconeix l'estatut de refugiat a les persones, que és el que comporta que hi hagi un desenvolupament legislatiu sobre el reconeixement dels drets que tenen les persones refugiades, sobre el pas, el dret a que es permeti el pas d'aquestes persones fins a arribar a Andorra amb la condició de refugiats, i també unes obligacions positives que ha de tenir el govern quan decideix, quan s'aplica, perdó, el conveni de refugiats i se li dona a aquella persona el dret a ser reconeguda amb l'estatut de refugiat. I això es crea unes obligacions per part de l'Estat de prendre en càrrec aquella situació, de facilitar l'accés a la vivenda, l'accés al treball, la residència, etc., etc., durant un cert temps, perquè aquella persona es pugui establir al país. Jo crec que així s'hauria d'haver tractat aquest tema, des d'un bon inici, i no anant a buscar acords amb associacions, amb governs, amb convenis, que es permeti el pas puntualment, que es triï persones a la carta des del lloc d'origen. Jo no he reconegut mai, ni he opinat mai, que aquest era el millor sistema aplicat en aquesta situació, i la veritat és que ha fet objecte de moltes crítiques. Jo crec que Andorra, tal com ha estat en el país en el passat, pot continuar sent un país de refugi, i perquè ara mateix es reconegui aquesta situació i se'ls doni plenes garanties als refugiats, ha de ratificar el conveni de Ginebra. Tot l'altre són parches de forma de barbarisme, perquè és aquest l'estatut del refugiat.
Albert, ratifiques bueno, el que diu la Patrícia.
Sí, és que et deixa sense paraules, no? La Patrícia parla. No, però sí que també, jo penso que afegir a tot el que ha dit ella, que jo estic absolutament d'acord, és que estem davant d'un problema que és no és només d'Andorra, sinó que és mundial, no? I que, per tant, d'una banda, veus que està bé que Andorra porti el seu gra de sorra per tal d'acollir aquests refugiats i poder-los tenir aquí i donar-los una llar i una convivència i que s'integrin a la societat andorrana, però al mateix temps te n'adones que hi ha tot un seguit de mancances en les quals acaben sent la vergonya de la humanitat davant de tot el que està passant, no? Hi ha un... Per mi, hi ha un sentiment doble, no? Aquest de dir, ostres, que bé que en la mesura de les nostres possibilitats farem aquest acolliment, hòstia, que malament que ho estem fent també com a país, no només com a persones, no? Sinó com a país i com a integrants, a partir del que deia la Patrícia i després de la situació general que veus que estan patint aquestes persones, que malament que ho estem fent, no? I hi ha coses que segurament se t'escapen de les mans com a país, per lo petits que som, perquè no... Però fer petites passes que et condueixin i no que forcin a ningú, perquè evidentment nosaltres no tenim la força perquè hi hagi altres estats molt més grans que ratifiquin aquest conveni i que es comprometin amb l'estatut de refugiat, etc. Sí que com a mínim aporta el teu gra de sorra des del punt de vista d'estat, tot i que petit, d'incorporar-se en una xarxa que el que hauria de ser que la gent deixés de morir al mar travessant la Mediterrània des d'Àfrica cap aquí. Bueno, podem parlar d'altres refugiats, no només dels que provenen de Síria, no? I això suposo que a nosaltres com a persones ens ha de portar a reflexionar si realment estem comentant bé aquest món, no? I l'estem portant cap on volem que el portin i el dotem d'uns valors en els quals volem educar els nostres fills i que volem que ells també impregnin a la resta, no? És un tema realment frapant, és a dir, des del punt de vista de que a mi m'és impossible quedar-me quiet en el sofà mirant com estan passant determinades coses quan les veus per televisió, perquè realment m'alteren, em produeixen un neguit constant, perquè són ells, però ens hi podríem trobar nosaltres, eh? O en alguns,
totalment.
O potser en algunes etapes de la nostra vida hem pogut arribar a ser allò, no? I per tant és... A vegades cal posar-se en la pell dels altres per veure realment quina ha de ser la nostra manera de reaccionar davant d'aquests drames.
És el missatge que jo crec que cala molt, eh? Això que acabes d'explicar, perquè mira que s'han fet reportatges mil diversos de com la gent, doncs, la gent autòctona d'allà, doncs, ha viscut tot el procés i com se les ha hagut de veure, no?, per tal de sortir del país, començar de zero des d'un altre indret, de com han pogut reagrupar, doncs, els diferents integrants de la família, i el missatge que es deixa anar és que jo era, doncs, tenia, doncs, una feina, era infermera de l'hospital, tenia un sou a final de mes, i de cop i volta tot això se'n va anar a Norris, que això ens pot passar, com bé dius, a cada un de nosaltres. Però ara ve també viatjant, doncs, cap a veure els familiars, no?, que tinc a la costa, sobretot en el poble d'on vinc. Allà han arribat un grup de sirians i tothom s'omple la boca, no?, en el fet de dir sí, volem acollir i que vinguin cap a casa, però una vegada els tenen a casa com canvia la percepció, perquè la gent del poble, o sigui, ho està vivint amb desconfiança, amb inquietud, perquè veuen una gent que no és d'allà, com es comporten, com es deixen de comportar, i això, doncs, crea un neguit i un malestar.
Clar, però això depèn de com els aculls, no?
Clar.
És a dir, si tu els aculls com un gueto, sempre et crearà aquesta desconfiança. Si tu els integres dins la societat i els cohesiones, és molt diferent, no? És a dir, si tenen llocs de treball remunerats, poden crear xarxa d'amistats en el mateix poble i no es refugien amb ells mateixos i amb el col·lectiu que han arribat, home, sí que és evident que hi ha uns primers dies, unes primeres setmanes...
Que són com els assenyalats, no?
Exacte, no? Però que posteriorment tot això, l'engranatge mateix d'una societat cohesionadora, d'una societat cooperant, d'una societat solidària, doncs ha d'anar absorbint, no? I és com ha d'acabar sent. Hem de tenir en compte que aquestes persones han arriscat la seva vida per arribar fins aquí. És a dir, la desesperació és tal, és a dir, surten de guerres, surten de misèria, i s'atreveixen a fer el pas de saltar a la mar, saltar al buit, com aquell que es tira d'una gran cascada, uh-huh, sense saber si hi haurà roques o no hi haurà roques a baix, o si hi haurà només un pam d'aigua o n'hi haurà 300 metres d'aigua, per intentar obtenir una vida millor per ells i pels seus fills.
Clar, és que els motius que mou que una persona amb els seus membres familiars, menors, gent gran, el que sigui, hagi de marxar, és el perill per la integritat física. És una qüestió de vida o mort. Llavors, això és la desesperació que fa que utilitzis qualsevol dels camins, els legals, els il·legals, els arriscats, els segurs, per poder salvar la teva vida. I el fet de que no estigui degudament controlar el canal per arribar a terra ferma, segura, parlant clar, fa que és un lloc on proliferen tot tipus de màfies. Des de aquelles que t'ofereixen, doncs, tràfic de dones, a tràfic de menors, etc, etc. Vull dir, estàs sotmès a un gran perill en la teva fugida a que puguis caure en una xarxa de tràfic de persones. I llavors s'ha d'assegurar el canal perquè aquelles persones puguin fugir i arribar a un lloc de seguretat. Però acollir no és només obrir la porta i ara a partir d'aquí estàs aquí, t'assenyalarem tots i ja està, perquè això pot crear enveges, inadaptació, impossibilitat de tenir una ocupació laboral, la qual cosa fa que aquella persona caigui necessàriament en una situació de desesperació perquè no acaba de trobar la seva estabilitat econòmica, etc. A més de ser assenyalada per tothom i de crear-se enveges i fins i tot...
Però vull confiar que això és el principi,
clar,
que és la novetat.
D'aquí ve la necessitat d'aplicar correctament allò que et marca el conveni. per aplicar la política d'integració, perquè durant un cert temps aquelles famílies tinguin la possibilitat d'integrar-se i d'acollir-se i no recaiguin en una situació de desocupació, de laboral, de manca de coneixement, de no integració per no conèixer la llengua, per no conèixer les institucions, per no saber on adreçar-se. I per això hi ha organismes, institucions creades pel conveni, com és ACNUR, en el cas d'Espanya, que fan tot l'acompanyament, sigui de 2 anys, sigui de 3, sigui de 5 anys, en funció del país d'origen, perquè aquella persona es dilueixi en la ciutadania i ja en un temps relativament curt deixi de ser un estranger que no controla l'idioma ni la llengua ni la situació en la que es troba de cop, a ser un ciutadà més dintre de la població, amb possibilitats d'accedir a una vivenda, a una ocupació laboral, com tants altres, no? I això és important, això, per això és important, perquè el que estem descobrint ara no és nou, que hem tingut processos en què hi ha hagut deslocacions de persones per causes de guerra, genocidis, etc, etc, no és nou, i menys a Europa, que és que a Europa no hem parat de... aquí a Europa hem tingut un genocidi del segle XX
i encara
arrosseguem molts altres. Al 96 teníem la guerra dels Balcans en ple genocidi, a menys de, què, 3.000 quilòmetres d'Andorra? 4.000? Vull dir, al costat d'Itàlia. I entre Itàlia i Grècia. Vull dir, és que estem aquí, en ple. És una qüestió que ha afectat en el passat molt recent a Europa i pot seguir afectant durant molts anys. Per tant, que Andorra ha d'adoptar les eines necessàries per formar part a nivell internacional, com tants altres països, com a país que acull refugiats.
Veurem com afrontem aquí a casa nostra. De moment tenim, encara que hagi sigut tard, doncs finalment podrem dir que som un país d'acollida. Albert, Patrícia, que arribem al final del nostre temps, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies.
Doncs aquí estarem.
Vinga, gràcies i fins la propera.
Nosaltres
també ho deixem aquí i tornem demà dijous a la mateixa hora. Això sí, si el Consell General ens ho permet, que recordin que a partir de 9:45 del matí connectem amb els nostres companys desplaçats aquí al Consell General per poder seguir en directe per Ràdio Nacional d'Andorra aquesta sessió ordinària. Res més per part nostra, que acabin de passar molt bona tarda. Adéu-siau.